Benvinguts a l'Internauta. Aquesta setmana Vicent Partal entrevista Viviana Vallvé, fundadora i impulsora del projecte de Creative Net, una xarxa pensada per posar en contacte el talent jove i emergent de la ciutat de Barcelona. A l'actualitat tecnològica parlarem de la desaparició del VHS, un avió que fa la volta al món amb energia solar i la compra de Yahoo per part de Verizon. I amb tot això farem l'internauta de la setmana del 30 de juliol. L'internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'internauta aquesta temporada hem parlat molt de xarxes, ha estat un any ple de xarxes, em sembla que només ens ha faltat parlar del Pokémon Go, que em sembla que d'això no en parlarem. I acabem amb una xarxa, però diferent al model que hem estat presentant-vos de xarxes, diguem, basades en la tecnologia, perquè en aquest cas és una xarxa de creativitat. És una xarxa que s'ha presentat molt recentment, de Creative Net, i és una xarxa que impulsa, que està dirigida i fundada i que impulsa des de la seva empresa Bigwall, la Viviana Vallvé. Viviana, benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies, bona tarda.
Tu no pares, eh?
No paro, la veritat és que no. Vaig néixer amb aquest ritme i no ha parat.
Està bé. Escolta, vosaltres feu moltes coses des de la vostra empresa, els programes de televisió, projectes, esdeveniments, de tot.
Correcte.
Com s'us acut dir, ara anem a fer una xarxa de gent creativa, no?
Això realment neix, jo crec, com un pas natural posterior a tota la meva trajectòria. És a dir, des de fa 15 anys, des de la meva professió de periodista i de productora amb la productora, m'he dedicat a, d'alguna manera, identificar, connectar i projectar la gent jove amb talent dedicada al món de la creativitat en el sentit més ampli. Això vol dir fotografia, vol dir arquitectura, però també vol dir moda, vol dir tecnologia, vol dir aplicacions, vol dir emprenedoria, etc. De fet, la creativitat és un concepte molt ampli. I això era com un pas més enllà. És a dir, jo els donava a través dels programes, de la premsa, de la ràdio, finestres perquè la gent, diguem, els conegués, els identifiqués, els tingués controlats. I això va un pas més enllà perquè els connecta entre ells. Què vol ser de Creative Net? És una plataforma que identifica, connecta, interconnecta i projecta tots els creatius de Barcelona. És un projecte que comença a Barcelona, que comença amb 1.500 persones, amb 1.500 talents, i que setmana rere setmana va creixent, es va ampliant, i que ara, el 2017 començava amb la segona fase, que és la de detectar les comunitats creatives de Londres, Berlín, París i Milà. És a dir, és un projecte que creix amb l'objectiu i amb la missió de connectar totes les comunitats creatives arreu del món.
Nosaltres, els espectadors i els oients que vulguin simplement entrar, ja veuran que té com una espècie de mapa. Com una
galàxia.
Una galàxia, gràcies. És la bona definició. On poden anar connectant gent i realment sorprèn 1.500 persones. Jo no he comptat quantes n'hi haven, però és molta gent.
És molta gent. És molta gent i n'és de la necessitat, un, que jo observo que hi ha un buit al mercat aquí d'una eina que et faciliti trobar tot aquest talent creatiu, perquè què passa? Aquí hi ha el món dels creatius, aquí hi ha el món de les empreses, de les organitzacions, de les institucions, que constantment i cada vegada més necessiten contractar talent creatiu, perquè és l'única manera de diferenciar-te, i que no els tenen gens controlats. Per què? Perquè aquest món parla un idioma i aquest món en parla un altre, i hi ha una desconnexió total entre aquests dos mons. I jo, més enllà de, diguem, d'alguna manera resoldre-ho amb trucades en segons quins casos concrets, veig que realment es necessita una eina que faci tot això molt visible. I que tingui una eina amb dos objectius molt clars. Un, connectar la comunitat creativa entre si, perquè crec que units fem la força, és a dir, Barcelona, tothom s'omple la boca dient que Barcelona és la gran ciutat creativa, de fet està considerada la quarta ciutat més creativa del món després de San Francisco, Londres i Nova York, però la veritat és que quan arribes aquí dius, i on és tota aquesta creativitat? On la tenim? Doncs feia falta un mapa que d'alguna manera organitzés tot aquest talent, l'identifiqués i l'ordenés, no?, d'alguna manera. I per altra banda, de connectar aquest talent amb la gent que busca talent, amb la gent que poden ser periodistes en busca d'entrevistes, poden ser empreses en busca de infinitats de càrrecs diferents, no? O sigui, gent que d'alguna manera aporti el seu know-how, el seu talent, les seves carreres, diguem, aporti això a les empreses que el busquen.
En el vídeo de presentació insistiu en aquest element de la quarta ciutat més creativa del món, que m'imagino que és una d'aquestes
enquestes
estupendes que circulen per aquí. Tu creus que Barcelona és conscient d'això?
Jo crec que Barcelona n'és conscient, però que no s'ho acaba de creure del tot, que és el que ens passa en general amb moltes coses. Que nosaltres, què passa aquí? I ho hem dit sempre, que ningú és profeta a la seva terra, i molt menys aquí. És a dir, que molta gent va contractar talent fora perquè han fet grans campanyes amb grans marques, amb grans empreses, però no ens acabem de creure del tot el que tenim aquí fins que el d'aquí el contracta gent de fora. I què passa? En aquest mapa hi ha un 40 o un 50% de la gent que està identificada aquí que treballa setmana rere setmana per clients internacionals. I estic parlant clients de la talla del New York Times, Adobe o Nike o Adidas, no? És a dir, grans empreses que contracten talent a Barcelona i nosaltres des d'aquí, quan hem de contractar, què passa? Que ens anem a fora. Llavors, la idea d'això és dir, ostres, mireu què tenim tot aquí. És a dir, no ens anem a fixar fora, sinó que tinguem controlat el que tenim aquí. Anem a l'opció difícil, anem a valorar-nos nosaltres mateixos i realment acabar-nos de creure que Barcelona és una ciutat molt creativa. L'altre dia Bloomberg deia que és molt més fàcil que una ciutat amb talent atragui capital que una ciutat amb capital atragui talent. Per tant, ostres, aquí tenim la matèria prima. Ens l'hem de creure, ens l'hem d'explotar i ho hem de cridar, no? Ho hem de fer saber al món que aquí hi ha una gran comunitat creativa.
Vosaltres, d'alguna manera, la vostra feina és fer això que en diuen curator, no? Que és una paraulota d'aquestes angleses. No? És a dir, vosaltres feu molt aquesta feina de selecció, etcètera, etcètera. Quins criteris feu servir? Perquè l'element jove, per exemple, com es defineix?
Correcte. Jove és perquè en algun lloc s'ha de posar el límit. Quan fas un projecte així, llavors que vam d'alguna manera considerem que la gent que té més edat ha tingut contactes, ha tingut temps, ha tingut plataformes per donar-se a conèixer. I nosaltres ens centrem en el talent més emergent, que per altra banda és on hi ha el futur. És a dir, és la gent entre 20, sobretot els de 20, els més diem rabiosament joves, entre 20 i 40 anys, que d'alguna manera tenen la visió, tenen la intuïció de cap on van les coses, de quin serà el futur. Llavors ens hem centrat en aquest públic específic i hem posat la frontera, diguem, per poder-ho marcar d'alguna manera i delimitar entre els 20 i els 40 anys. És el que considerem, doncs, diguem, el jove talent emergent.
I la creativitat on s'acaba?
És que no s'acaba.
On està el límit de tot això?
Clar, és que no s'acaba. És que és present. De fet, si et poses a dins de la plataforma, veus que hi ha més de 150 diferents tags en els que és present la disciplina. Mm-hmm. Nosaltres el que hem fet és passar el testimoni als mateixos creatius i cada un d'ells es podia identificar amb 5 disciplines diferents. Què passa? Que avui ningú és només una cosa. Tot és totalment interconnectat i interdisciplinar. Llavors, ells s'han etiquetat amb 5 conceptes diferents i aquests són els resultants 150 que hi ha a la plataforma. Per tant, la creativitat és totalment transversal. La creativitat és repensar les coses, és mirar les coses, diguem, des d'una perspectiva diferent, és trobar solucions innovadores a problemes. Per tant, això és aplicable en la política, és aplicable en l'educació, és aplicable en l'art i és aplicable en la tecnologia, no? Diguem, és un concepte totalment ampli.
Com ha reaccionat aquesta gent? Perquè tu abans deies, parlen dos llengües diferents, ells i els que els han de contractar, però molt sovint són molt individualistes.
Total.
Molt el creatiu, al final, està obsessionat amb la seva creació i acaba convertint-se en una persona com molt tancada o com molt que gira sobre ella mateixa. No? Com reaccionen quan tu apareixes i dius, ei, anem a fer una xarxa de creatius?
A veure, primer ha sigut un projecte molt llarg i hem treballat durant 2 anys, és a dir, hi ha una feinada de producció aquí al darrere, de validació de dates, d'integració a la pàgina web, etc. Molt, molt exhaustiva, molt cansant, molt llarga i feta, diguem, amb molt rigor. Hi ha hagut un equip de 15 persones treballant al darrere amb això i hem parlat personalment amb els 1.500 que hi ha a la plataforma. És a dir, al llarg d'aquests 2 anys hem consolidat una relació que això fa que els coneixis personalment, que sàpigues qui encaixa millor per quin projecte, per tant, que hi ha una base molt bona i molt forta formada. Per altra banda, som un equip de professionals que ens dediquem a això des de fa més de 15 anys, molts d'ells els coneixíem, vull dir que ja hi havia una certa relació de confiança entre uns i altres, entre els que fèiem el projecte i els propis creatius. No et diré que en alguns casos hi ha hagut escepticisme, perquè l'hi ha hagut, però és normal, també, quan no saps de què t'estan parlant i t'inventes una cosa que no existeix, que no té precedents, dius, què volen ara fer aquests? Un cop fet, i s'ha demostrat la utilitat i els projectes, la quantitat de projectes que estem fent des de que ha nascut la plataforma, que no fa ni 2 mesos, d'alguna manera s'ha demostrat que és una eina útil. Llavors tothom està encantat perquè això el que fa en el fons és generar més feina, que és el que volíem, no? D'alguna manera és dir, ostres, aquí hi ha tot això. Tothom que vulgui pot accedir lliurement i els pot contractar directament i els pot enviar un mail directament. No fem nosaltres, diguem, de vehiculants entre uns i altres. El que sí que fem és inventar-nos projectes i dir, ostres, podríem fer això i per això podríem agafar a tal, 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 tal i tal. I en aquest projecte fet, escrit, elaborat, pensat, ens anem a buscar el finançament per resoldre'l. Però aquí estàs donant feina als creatius i estàs tirant endavant projectes que en el fons el que fa és connectar i fer col·laborar tota aquesta gent, que és on realment hi ha l'element transformador d'aquesta xarxa. És a dir, jo crec que va més sobre els punts que no pas, sobre les ratlles que els connecta, que no pas sobre els punts. És l'element aquest de col·laborar, de connectar, que realment fa que passin coses noves, no? Quan tu connectes dues coses totalment inesperades o inconnectes entre si, anteriorment, exacte, fa que arribis a llocs nous. Llavors, aquesta és una mica...
I si algú està fora provisionalment de la xarxa, imaginem que algú que ens està escoltant o veient diu, ei, jo faig una cosa superinnovadora i a mi no m'ha vingut a buscar ningú.
Correcte.
Evidentment,
aquí es pot accedir a la xarxa. Com s'accedeix? De forma totalment natural i orgànica. Cada cop que una persona que hi ha al mapa té més de 4 recomanacions, perquè tot funciona per prescripció...
Més de 4 recomanacions dels que ja estan dins? O de fora.
Dels que van entrant, dels que es van incorporant al mapa, ell passa a donar, això funciona per prescripció, i passa a donar les seves 10 apostes. Nosaltres hem començat el mapa amb 150 noms, i aquests 150 noms que són d'alguna manera que destaquen dins de les seves disciplines, els hi hem passat el testimoni, els hem dit, assenyaleu-nos les persones que creieu que tenen més futur a nivell creatiu. Llavors, ells ens han passat el testimoni d'aquestes 10 i així hem fet créixer orgànicament el mapa amb la convicció de que és el talent que està més a prop del talent. I així és com ha crescut. A partir de quan una persona rep més de 4 recomanacions, ell passa a donar les seves 10 i així orgànicament va creixent. Per tant, que si ets algú que està fent coses interessants a Barcelona, tard o d'hora acabes incorporat a la plataforma.
Jo t'he de fer la pregunta a Josep Pla, que és tòpic en aquests casos, que és, escolta, això qui ho paga? Què guanyes tu amb això?
Jo fins ara he perdut molt temps, però és un projecte que a mi el cos em demanava, era un projecte físic que necessitava fer per culminar o per avançar, per evolucionar la meva carrera fins ara. Tot això jo era una idea que tenia molt al cap i per finançar-ho vaig anar a buscar diner bàsicament privat, de fundacions i de Family and Friends, que és com s'ha finançat. Sí, així és. És una cosa totalment non-profit, és a dir, el mapa està obert i tothom hi pot accedir, i nosaltres el que sí que fem és, a partir d'aquí, inventar-nos projectes amb els creatius del mapa i per cada projecte anar a buscar el finançament. Normalment, i fins ara, el que ha funcionat més és el finançament privat, de gent que creu que aposta per la cultura.
Però quan te planteges ja fer el salt a Berlín, a Londres, a Milà, això és una inversió
seriosa. Per qui he demanat una subvenció europea.
Val. I a partir d'ahir creus que pots fer aquesta feina. Clar, això seria un salt de dimensió molt gran, perquè normalment les comunitats creatives es coneixen molt parcialment. Els grans noms es coneixen molt, però
correcte,
els petits, que és el més interessant, quan jo he estat jugant una estona amb la teva xarxa, clar, hi ha noms que tots més o menys ho ensonen, o hem sentit a parlar, o hem vist algo, etcètera. No? La gràcia són els noms que no tinc ni idea de qui. Dic, a veure, aquest què fa? No? I entres allà i comences a mirar què fa, no? Clar, imaginem que un dia tu tens 5.000 de Barcelona, 5.000 de Berlín, 5.000 de Londres. Això és una bomba.
Exacte. I aquí és cap on anem. O sigui, tenim molt clar que això és un projecte global, molt clar. I un projecte global que té molt sentit que neixi a Barcelona. Llavors, a mi el que m'interessava és això, és donar forma a aquesta eina una eina que neix de Barcelona i va al món, o sigui, això ho tinc claríssim, perquè a més és que hi ha molta gent que ha buscat, gent de fora que busca talent a Barcelona, per tant té molt sentit que surti d'aquí, però amb l'objectiu de connectar totes les comunitats creatives d'arreu del món.
N'hi ha una paraula que en aquests casos, en aquest tipus de xarxes, sempre que és allò de la confiança, no? És a dir, aquestes xarxes han de generar confiança per força, no? És com un valor de marca, perquè si no generen confiança, la gent desconfia. Però sempre n'hi ha la mateixa dialèctica. Tu eres la xarxa, tu no eres la gent, i per tant, tu pots aportar la confiança de fins a un límit, però no pots donar la confiança absoluta, no? D'alguna manera esteu en mans de la vostra gent. Vosaltres sou com un instrument de la gent, però això us converteix també en dependents de la gent.
Sí, però és que hi ha molta confiança, és a dir, jo crec molt en tothom que hi ha dins de la xarxa, i és més, tothom que hi ha dins de la xarxa hi ha entrat per prescripció. Què vol dir això? Que les persones estan posant el seu nom i estan posant la mà al foc i t'estan dient per què aquella persona és un valor a l'alça i és un valor que realment t'has de creure i et pots creure, perquè t'ho estan justificant personalment. Llavors no és, diguem, una Wikipedia que tothom hi cap, no és un LinkedIn que tothom hi cap, no. És una cosa molt més controlada i que ve per prescripció. I aquí hi ha el control i del control en surt la confiança.
Aquí està la gràcia, no és una Wikipedia. Clar. No volíeu fer una Wikipedia.
No, en absolut. No volíem fer un directori. Nosaltres volíem fer una eina que assenyalés el qui és qui de la gent més interessant en el món de la creativitat, és a dir, una selecció natural, perquè si no, no t'ho acabaries, i per altra banda, aquest element de connexió entre ells per arribar a aquest poder de transformació que té això. I teníem molt clar que això no era un aquí tot s'hi val, sinó que era una criba natural del talent, diguem, que pensem que despunta més a Barcelona.
I sempre, com que esteu jugant amb gent que està molt a la punta, molt... Entre vosaltres teniu molta gent, per exemple, en tema tecnològic, gent molt interessant. Us posen reptes de dir, ah, sí, però això... Jo voldria que dins de la web fer no sé què. Jo voldria dir... Us genera una retroalimentació d'idees el fet de comptar amb aquesta gent?
Constantment. De fet, una de la feina que fem, i una feina molt important, és desvirtualitzar la xarxa, que vol dir que un cop a la setmana... Avui, per exemple, n'és un d'ells, ens reunim entre 60 i 70. I llavors, aquí, què passa? Doncs que la gent es coneix entre ella, que ja és una cosa que no acabes de controlar del tot tu, però que fas que passi. I que parlant entre elles sorgeixen projectes entre ells. El que fem és, més enllà de que tu des de casa puguis mirar i xafardejar, veure qui hi ha i aquest i tal, o que ho facis per una necessitat, que realment nosaltres provoquem trobades perquè això també, per potenciar que passi aquest...
Això és una feinada, un cop per setmana.
Això és una feinada. Això és una feinada. És una feinada. Un cop a la setmana fem això i un cop al mes fem un acte on celebrem les noves incorporacions al mapa a través d'una conferència. O sigui, cada mes s'incorporen 11 persones, bueno, aquest mes 25, però 11 persones al mapa. Després, que és una persona i les seves 10 apostes. I fem una conferència on aquesta persona parla i presenta de cada una de les seves 10 apostes del mapa.
Però, per tant, això requereix una infraestructura important.
Sí, som un equip aquí al darrere treballant. Som un equip treballant amb això i amb tots els projectes que sorgeixen d'aquí.
T'has trobat algú que t'hagi dit no, jo no vull estar en una...
Sí, hi ha hagut algun cas. Hi ha hagut algun cas, sí. Que jo respecto totalment, perquè vull dir, escolta'm, això és una cosa... Però que per altra banda no entenc, no? Que suposo que a vegades...
T'ho fa molta ràbia, no?
Bueno, perquè dius, fa 2 anys que estem fent aquest projecte, és un projecte per vosaltres, és un projecte per la ciutat, és un projecte per la professió, i no entenc... Bueno, hi ha el punt aquest de desconfiança. T'has de dir, i per què això? I per què he d'estar aquí? I per què... Que jo entenc, que entenc que tothom és... Però bueno, ja és una mica... Això fa molt... En el fons, ja et diu molt de la persona, no? Perquè et diu de la manera en la que mira el món, no? I en lloc de veure-ho això com un element positiu i que pot fer créixer, et pot comunicar, et dona una difusió que no te l'acabes, ho veus amb escepticisme i dius... Ah, aquí alguna cosa deu haver-hi
que... Que pot haver... Clar, entre els artistes hi ha una certa tradició també de gent que rebutja
Sí, això és veritat, per això que està canviant. És a dir, abans en parlàvem, de les noves generacions, aquest individualisme de l'artista que parlàvem, ara ells han entès molt bé també que amb col·lectius s'arriba molt més lluny. Hi ha col·lectius que s'han format de forma natural, Poble Nou està ple d'estudis compartits de gent de diferents disciplines que treballen, bueno, que treballen junts, que col·laboren d'alguna manera, que comparteixen gastos i que després a partir, diguem, de conviure i de treballar junts, el que fan és també col·laborar en feines junts. I aquests col·lectius han tingut molta més força, molta més projecció i moltes més feines gràcies a estar junts, no? Gràcies a aquest ecosistema que s'han creat ells mateixos. I nosaltres el que hem fet és aquesta filosofia, fer-la, multiplicar-la, diguem, exponencialment per molts més.
Què passa? Que, clar, això, en el fons, si algú no vol entrar, en el fons, n'hi ha encara aquesta cosa de no voler-se vendre, no? O això ja ha desaparegut del món artístic, no? Encara n'hi ha hagut, encara coneguem gent, pintors, escultors,
sí,
que tenen com un cert despreci, com si fos un problema de comercialització,
sí,
com si tot el que fos comercial... Això no és que sigui molt comercial, però d'alguna manera
encara
estan obligats a vendre's.
Sí,
no?
Encara n'hi ha, però cada cop són més les excepcions, eh?
És a dir, perquè el sector més jove sap que s'ha de vendre.
Però ho sap, mira, el sector jove, sí, arrosseguen... Una altra dada important d'aquesta plataforma és que amb les comunitats digitals de la suma de tots ells arribem a més dels 8 milions. És a dir, són gent que ja ha crescut sabent que ells són els propis responsables de fer arribar la seva obra al món, els seus treballs, els seus projectes, compartir-los amb la gent, perquè si no, no tires endavant, perquè si no, no saben qui ets. Llavors, és una comunitat que ho porta molt, 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 molt interioritzat, això. Per tant, els casos hi són, sí, excepcions.
Bueno, tu explicaves això de que us trobeu un cop per setmana, un cop al mes, etc. Fins a quin punt divertir-se és important per tu en un projecte com aquest?
És bàsic.
O no ho és gens?
És bàsic. Jo crec que jo em diverteixo i pateixo en el mateix nivell. És a dir, són coses que costen molt, que perquè treballem hores i... Som un equip molt jove, però treballem hores i hores i hores i hores, i ara la nit això, i... O sigui, no parem. Però a la vegada ens dona tanta vida, ens alimenta tant, ens diverteix tant, que ho compensa. Llavors, jo crec que divertir-se és bàsic. Jo, de fet, si no hi ha una cosa, que hi ha un estímul al darrere de diversió i un punt lúdic, en el fons, jugar. És que la creativitat va de jugar, és que és així, eh? O sigui, i les maneres amb com treus les millors idees i tal és quan realment t'ho estàs passant bé, t'estàs apassionant, t'estàs creient el projecte, estàs immers en allò i perds el món de vista. Per tant, és un punt bàsic. Ara, no va mai deslligat del patiment, perquè a la vegada som un equip molt professional, molt rigorós, molt seriós, jo sóc una boja de la feina, llavors i sóc una controladora nata i absoluta, llavors va tot de la mà, no? És a dir, m'ho passo molt bé, però no deixes de treballar mai i no deixes de patir mai.
N'hi ha dies d'aquells que dius la sorpresa està tan espectacular que em quedé parada?
Hi ha molts dies que m'emociono amb les coses que passen, molts, molts. O sigui, i nits, jo que tinc problemes per dormir, nits sense dormir de l'emoció, de quan un acte ha anat bé, l'acte de llançament, per exemple, que va ser un èxit. Jo vaig estar 2 dies pràcticament sense poder dormir, de dir, ostres, això ha funcionat, hem aconseguit aglutinar la comunitat creativa d'aquí, que no és fàcil perquè la gent tendeix a anar per la seva, diguem, i que no és fàcil perquè, bueno, perquè ja sabeu que projectes així són molt complexes de tirar endavant. Llavors, però jo constantment m'emociono, també tinc molta capacitat per emocionar-me, eh? També em costa poc, diguem, però sí, sí, i això és el que em fa tirar endavant.
Passa que aquesta emoció és creativa, no? És a dir, és aquesta sensació d'estar... Tens la sensació d'estar ajudant o tens la sensació d'estar fins i tot aprofitant dels altres en el bon sentit de la paraula, no en el sentit...
És a dir, que jo n'aprenc moltíssim d'ells, molt, i m'inspira moltíssim la feina de tothom. I en el fons, de saber tantes coses de tothom, connectes tantes idees que és d'on surten els projectes. És que amb això va així, o sigui, la cosa va de connectar improbables, no? Llavors, quan estàs treballant en un laboratori on hi ha 1.500 persones, imagina't. O sigui, imagina't, aquí les idees, el flux d'idees és constant, és un no parar, és un no parar. És molt estimulant i a la vegada és saturant perquè no hi ha treva, diguem, no? Perquè és un constant... Però jo crec que és un camí d'anar i de tornada, que nosaltres ajudem i que ells ens ajudaran a nosaltres.
En aquests 3 mesos com han reaccionat els membres? No, no sé com li dieu això.
Membres crowders de multitud.
Com
la veritat és que molt bé. És que en 2 mesos, al millor, ens han sortit 7, 8, 9 projectes grans, on pots agafar a més de 10 persones per vincular-les. Ostres, això és... Això és el premi, o sigui, això és el perquè d'aquest projecte neix, no? Llavors, ells estan molt agraïts i n'hi han que molt, perquè ho exterioritzen molt, i veiem que tot això té un sentit i que tindrà un sentit encara més fort, perquè en 3 mesos s'ha contrastat i s'ha demostrat que és una eina molt útil. I una eina que jo crec que és molt exportable a diferents sectors, també. Perquè, en el fons, el món va de connexions. El món va de connexions d'idees connectades i de persones connectades. Llavors, una xarxa així té aquest element transformador que en qualsevol comunitat pot aportar moltíssim.
Vols dir no art només, qualsevol altre sector.
Vull dir, inclús hi ha empreses que m'ho han demanat, empreses de grans dimensions, de crear una xarxa interna així per controlar el propi talent intern. Vull dir, i això aplicat a tants altres camps, vull dir, això mateix es podria fer en el camp de l'emprenedoria o en el camp de la tecnologia específicament, perquè el valor i perquè la vida evoluciona gràcies a aquestes connexions. I sobretot les feines també, no? Els projectes. Llavors, crec que l'element aquest transformador de CreativeNet és aplicable a molts altres casos.
Tradicionalment, aquests elements de creativitat, n'hi havia un discurs que els vinculava també molt de suport públic, no? Necessiten suport públic, no? De CreativeNet, al final, el que esteu fent és visualitzant un poder molt gran. Creus que els poders públics estan capacitats per entendre que això s'ha d'estimular, que s'ha de jugar, o continuem sent un país en el que només es miren poques coses grans i parar atenció a lo petit? Per exemple, en el món de la tecnologia tothom descobreix les grans empreses, però l'Eixample està ple de pisos on se fan apps que estan pegant-li la volta al món i no són capaços de veure'ls, no? Aquesta és una frontera que no es traspassa?
Jo crec que el gran problema el tenim a les velocitats, és a dir, que almenys en aquest país, és a dir, que quan tu tens una idea i la vols tirar endavant, el món, entre cometes, privat, va molt més ràpid i es mou a una velocitat que si això ja ho hagués fet a nivell públic, diguem, encara hi seríem, estaríem a la fase 1 encara. Llavors, són dues velocitats tan diferents que és molt difícil que una cosa així surti d'una institució pública. És veritat que quan jo ho he ensenyat, perquè ho he anat ensenyat i ho he explicat i tal, hi ha interès i ganes d'ajudar, però fins i tot amb les ganes d'ajudar es va molt a poc a poc. És a dir, molt, molt, molt a poc a poc. Són processos tan lents, tan complicats, tan feixucs, que al final desgasten tant que jo l'inversió aquesta de temps la prefereixo fer amb gent que, diguem, es creu el projecte, el veu clar i aposta d'avui per demà, diguem, no a 2 anys vista, que això és impensable, és que no podríem fer mai res. I llavors, jo entenc que les coses van com van i que això és per essència, diguem, així de lent i que hi ha uns tràmits i que hi ha una burocràcia i que... Però així no es faria res.
N'hi ha un moment de CreativeNet? És a dir, tu te'n recordes el moment que vas pensar, ai, això es podria fer?
Jo tinc la sensació de que va ser, o sigui, va ser una visió, Jo veia aquesta galàxia, veia això.
I veies el disseny, diguem, inclús?
Sí. Veia com havia de ser, veia que havia de ser una cosa molt fàcil, molt, molt navegable, perquè jo sóc negada tecnològicament, per tant, havia de ser una cosa que tothom hi pogués accedir. O sigui, no només la gent entesa, sinó que fos divertit i que fos lúdic, allò que dèiem abans, és a dir, que t'hi poguessis passar estona. El temps mig d'una persona que entra de CreativeNet és de 5 minuts. Això és molt fort. Què passa? Que té aquest punt de descobriment i de diversió a la vegada. Llavors, jo tenia aquesta visió i a poc, jo diria que van ser 2-3 mesos de reunions, de parlar-ho amb gent, tal, que vaig acabar de donar forma al projecte. Em vaig envoltar de gent molt bona, també. Però va ser és el que et deia abans, va ser una evolució natural de tot el que havia fet, de tot el que, diguem, portava la motxilla, del coneixement que tenia i que tenia ganes de compartir, d'estructurar i d'organitzar per salut mental. I això li veia forma, diguem, de mapa interactiu, de galàxia i tot com molt pop, amb molts colors. Bueno, ho veia així i realment hem aconseguit convertir aquella visió en realitat.
Jo t'ho preguntava perquè nosaltres, si a l'internauta, tenim la tradició de fer acabar amb una pregunta estúpida, que, sí. que no té resposta, però que serveix perquè la gent explique coses, sí. No? Que és, com t'imagines tu tot això d'aquí 5 anys? Sapiguen que és impossible saber-ho.
Tot això de CreativeNet, vols dir?
Sí, CreativeNet d'aquí 5 anys, sapiguen que és impossible, per tant, especula tranquil·lament, sí. No et preocupes.
Vale.
Com t'ho imagines?
Jo imagino una comunitat creativa global, és a dir, connectant les grans ciutats amb les seves grans, amb les comunitats creatives, a través de les grans ciutats, i associat a això un mitjà de comunicació basat en la creativitat. Perquè crec que sense difusió, diguem, no existeixes, no? Si no comuniques, no existeixes. Per tant, és bàsic que, més enllà de crear... Nosaltres què tenim? La comunitat, que vindria a ser com Facebook, com LinkedIn, i aquí li hem d'associar un mitjà de comunicació per parlar de tot el que està passant en aquest món, a nivell global, diguem, a totes aquestes comunitats creatives. Així és com ho veig.
Per tant, diguem, abans de citar Monocle, que és una revista, sí, de referència... En aquest món t'imagines una espècie d'alguna cosa com Monocle, però fet des de Barcelona.
Fet des de Barcelona, globalment, però que sí, és un mitjà de comunicació on el leitmotiv, on la base de tot, sigui la creativitat.
I aleshores això reforçaria aquesta idea de Barcelona com a capital.
Correcte, a veure, inclús la història una mica més amunt.
Molt bé. Viviana, gràcies primer per la feina que feu. La veritat és que mirant els vídeos, per exemple, que teniu, ja es veu que és... que és un projecte que pot ser molt, molt il·lusionador. No sé si aquest ritme de la setmana no acabarà esgotant-vos, però de moment...
Probablement, però allà estem, sí, sí.
De moment és un bon ritme. Qualsevol de vosaltres que vulgueu, ja ho sabeu, de CreativeNet, podeu entrar, podeu jugar amb aquesta galàxia que ens explicava la Viviana i que és efectivament gràfica, es veu en seguida, comences a punxar punts i comencen a expandir. I sobretot gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal. Desapareix definitivament el VHS. El sistema de reproducció i gravació de vídeo VHS va néixer el 1976. Després de l'aparició del DVD, el Blu-ray i l'auge dels telèfons intel·ligents, el VHS ja s'havia convertit en una tecnologia residual. Ara, però, l'última empresa que encara fabricava reproductors, la japonesa Funai Electric, ha anunciat que deixarà de fer-ho. Els motius són la caiguda de la demanda i, sobretot, les dificultats cada cop més grans per trobar peces de recanvi i fer reparacions. Un avió fa la volta al món impulsat només per energia solar. El Solar Impulse 2, un avió propulsat únicament per energia solar, ha aconseguit completar la volta al planeta amb un aterratge a Abu Dhabi. Es tracta d'un experiment, ja que l'aparell funciona amb bateries i sistemes de generació i emmagatzematge d'electricitat ambientalment sostenibles. Si es comprova l'efectivitat d'aquesta tecnologia, a la llarga podria incorporar-se als vols regulars amb avions de passatgers per fer-los menys contaminants. Verizon compra Yahoo per 4.400 milions de dòlars. La compra suposa la pràctica desaparició del gegant que durant dècades ha intentat competir amb el cercador de Google i el pagament es farà en metàl·lic. Es tracta d'una quantitat similar a la que el 2015 Verizon va pagar per AOL. D'ara endavant, Yahoo passa a formar part d'un paraigua que integra fins a 25 companyies. L'operació no inclou les accions que Yahoo té a Alibaba i a Yahoo Japó, que les continuarà gestionant una empresa diferent, però que, això sí, canviarà de nom quan acabi la temporada.
En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal? Com va aquest estiu?
No recordes això?
I tant que ho recordo.
Bueno, avui la porto protegida. Això és un arreglament més complàstic per a electricitat estàtica.
La teva joguina, eh?
Això és la meva joguina, que avui seguirem parlant...
De la Raspberry Pi.
De la Raspberry Pi. I us explicaré projectes.
Ens explicaràs què es pot fer, no?
Què es pot fer? Què podeu fer aquests dies que no tindreu res a fer?
És que ja s'està acabant l'estiu, eh?
No. Comencen les vacances i comença el vostre temps lliure per fer coses amb la Raspberry Pi.
Perfecte.
I, escolta, la primera de totes és, de tots els projectes que es fan, el més famós. El que té més seguidors, el que l'han fet més vegades, el hit, el number one.
És el teu preferit, aquest?
Sí, però jo no m'hi he atrevit encara a fer-lo perquè es necessita una mica de manetes de fuster.
Ah, sí? Explica'ns. Bueno, com que tenim temps, podem provar-ho, no?
Sí, si no queda bé el marc, tornem a fer-lo i ja està.
El mirall màgic, eh?
Un mirall màgic. És un mirall màgic. Tu què fas quan et mires al mirall?
Mirar-me a mi.
I et veus?
Sí.
Doncs el mirall màgic, a més de mirar-te a tu, et diu la temperatura que fa a l'exterior, et diu les coses que tens per fer aquest dia, et diu...
Jo quan he vist la imatge semblava una mica de ciència-ficció, no?
No. Et diu les coses que tens per fer, l'agenda de les coses que tens per fer.
Però explica'ns, a veure com ho fa això. Com ho podem fer, això?
Abans que res, els que mireu la imatge que us he posat,
sí.
Els 59 graus són Fahrenheit, no. És que estan a 59 graus centígrads.
No ens espantem, no?
No ens espanteu. No, això ho fan de la següent manera. Hi ha una cosa que li diuen un plàstic de mirall reversible per una cara però no per l'altra, que és un plàstic o un mirall, que el fan servir per miralls o el fan servir a portes, que si no té llum al darrere és transparent i si té llum no és transparent.
D'acord.
Llavors, el que fan és que li posen un televisor que és el que et dona la informació aquesta,
una pantalla,
aquest plàstic, sí? I res més.
D'acord.
I tu en el plàstic veus el que el televisor t'està traient. Perfecte. I et veus a tu.
I també et veus a tu mateix. Va. Sí. Una mica llavors, complicat, tot és, plegat.
Bé, però com us explicava la setmana passada, us donen totes les peces que necessiteu. És més, jo aquesta vegada, a més de les peces, us dono un link d'una gent que venen els plàstics aquests,
sí.
Perquè us expliquen, hi ha uns vídeos de YouTube i tot això, que us expliquen com funcionen, tècnicament, com funcionen aquests plàstics. No res més que un tros de plàstic que amb un cúter es talla.
D'acord.
No té cap cosa. Llavors, allà podeu posar un rellotge, per exemple. Això
calendari, està... el temps, tot.
Sí, està molt bé per posar-lo al rebedor de casa, perquè quan vas a sortir, mires el temps, saps si has d'agafar un paraigua o no has d'agafar un paraigua.
I, bueno, i sobretot per quan vingui gent ensenyar-los
sí, clar.
Que tens allà al mirall.
I llavors hi ha tutorials fantàstics perquè us l'ensenyen a fer. Fins i tot us ensenyen a fer com fer el marc de fusta, que és el... Bé, si el voleu de fusta, si no, el podeu deixar sense marc.
Sense marc, que també.
Vidre. Això es diu, el plàstic aquest es diu mirall de doble cara acrílic. Exactament, això és el que heu de buscar, però això ja teniu els links aquí perquè aneu directament a comprar la mida que vulgueu, que normalment el comprareu de la mida del televisor que li poseu al darrere.
Clar.
No cal que tot el mirall sigui el televisor. És a dir, pot ser que el televisor només el tingueu a la part de dalt, que és la que us dona la informació aquesta, i la part de baix és un mirall normal i corrent.
I aquest televisor com ha de ser?
El més tonto que tingueu a casa. És a dir, si l'únic que us dirà és el...
Ha de ser una simple pantalla.
És una simple pantalla.
Perfecte.
Per estalviar una mica d'energia del televisor, fins i tot hi ha un que té un sensor de proximitat,
de
manera que es posa en marxa quan hi ha algú per allà, donant voltes.
Bueno, això ja és...
Això és un...
Incrementar la dificultat del projecte,
és
però
un, bé. Que és per incrementar la dificultat, que es necessita també pel següent gadget que podeu muntar, que és un sistema de videovigilància.
I això com ho fem?
Ja explicava l'altre dia que aquí se li pot connectar una càmera.
Càmeres.
Una càmera, a part de les USB, una càmera normal USB, i us deixo un link amb totes les admeses que tenen software i tot plegat,
sí.
Hi ha una específica per la Raspberry Pi que la fabriquen els mateixos que fabriquen la Raspberry Pi. Tenia per aquí el preu en sala que eren 30 euros.
I com es connecta?
23 euros, perdó.
I com es connecta?
Es connecta en aquest connector d'aquí.
En aquest connector d'aquí es connecta la càmera. I quantes n'hi podem connectar?
Una.
Una, val.
Una. Amb una. Clar, si volem tenir moltes càmeres de videovigilància,
haurem de tenir
comprar
més...
molts Raspberry,
Raspberry Pi.
Perfecte. Això ja ho hem fet expressament perquè en comprem molts.
Clar. Tampoc t'ho poden donar tot de forma repetida.
Llavors, hi ha un de videovigilància que és molt divertit, que és un senyor que s'ha dedicat a fer un sistema de videovigilància per ocells. A veure, és un americà que...
Que té molt temps lliure,
primer de tot. Que té molt temps lliure i que li posa menjar als ocells. I llavors volia fer fotos als seus ocells. No els seus, els ocells són de la natura. Però ell volia fer fotos als ocells que anaven a menjar del seu menjar.
I ho va fer amb això.
Ho va fer això. Li va connectar una càmera,
sí?
I fins i tot li va connectar un sensor infraroig per detectar que venia un ocell per la calor de l'ocell.
D'acord.
Perquè si caia tenia un detector
de moviment.
De moviment.
Però la que caia una fulla...
A la que caia una fulla d'un arbre, allò s'activava. Llavors es va dir, li posarem el detector de moviment i un sensor d'infraroig per saber quan haig de fer la foto.
Déu-n'hi-do.
I automàticament, quan ha fet la foto, la penja a Twitter.
Impressionant. Ah, automàticament?
Sí, sí, ell solet, tot el sistema penja la foto a Twitter. Per això...
Tot això amb un Raspberry Pi, eh?
Sí, per això es diu Feeder Twitter.
Feeder Twitter.
Clar, és feeder és d'alimentar sí. I el Twitter de, o ocell o de Twitter, depèn de...
Ah, vale, clar, també té el doble significat el doble, de que és un ocell.
Té el doble significat. Veureu fotos dels ocells que ha fet. Després, bueno, posa on t'explica una mica com va haver d'ajustar la càmera perquè no tenir problemes de contrast... Bé, històries de per a no dormir de la gent que en sap i que després les publica perquè nosaltres puguem anar... Puguem dir que també en sabem.
Ens portes a un altre projecte, que és muntar-te el teu propi robot.
Sí, aquest és una mica més car. És a dir, les peces mínimes, el kit bàsic val $100.
$100.
I un kit ja per fer cosetes...
Modo avanzado.
El modo avanzado val $200.
$200.
Ja són diners, però aquí podeu fer un robot, podeu programar-lo, per exemple, per nens, hi ha una cosa que es diu a la gent caca, i a la gent caca és un robot que es posa a l'habitació... que un nano l'ha fet, l'ha posat a la seva habitació,
sí.
I quan la mare li obre la porta de l'habitació, sona una sirena, fa una foto del qui vol entrar a la seva habitació, li envia la foto per internet en el seu mòbil...
Increïble, no?
Coses d'aquestes. I el que us estava comentant, molts d'aquests robots es programen, aquest concret que us deixo aquí, es programen amb Scratch. L'Scratch és aquell llenguatge que es van inventar els de l'MIT, per programar en blocs i visualment. I són uns blocs que tu vas posant i en funció del que passi farà això, en funció... I tot ho vas fent en blocs, és molt visual i fins i tot un nano de, et diria, de 5 o 6 anys és capaç de programar més que
ells. Sí?
Sí.
I t'has de baixar un programa?
T'has de baixar, aquí us deixo el link perquè us baixeu el programet. Si no voleu programar el robot, l'Scratch serveix per fer moltes coses. I hi ha moltíssimes activitats educatives amb Scratch.
Perfecte.
A la web aquesta de robòtica, si remeneu, veureu que hi ha moltes coses a fer amb un robot.
Bueno, doncs que la gent s'entretingui.
Entretenir-nos.
La gent que s'entretingui, segons la dificultat, doncs, trobarà el projecte que més se li diu.
Més coses que podeu fer. Podeu fer un media center. Un media center és aquell dispositiu, aquell sistema d'agrupar amb un ordinador, amb un media center, tota la nostra música, àudio...
Vídeos, tot el que
vulguis. Per poder posar-los i reproduir-los a la tele. I tenir un sistema, amb un comandament a distància, que el governem, que ens surt per la tele tot el que tenim, i diem, ara vull veure això, ara vull escoltar això, ara vull... Amb un media center...
Tot això ho podríem convertir en la nostra biblioteca de fotos, vídeo i àudio.
Espera't, necessitem un disc dur per posar-hi tot això.
Clar, necessitarem memòria.
Necessitarem memòria. Llavors hi ha dos sistemes. Hi ha un... Els del Western Digital, que són, hi ha dos fabricants de discos al món,
sí. Els
del Western Digital han fet un disc molt senzillet, molt petit, d'aquesta mida.
I molt baratet, que sí?
I molt baratet, perquè el podeu trobar per 34 euros, sí. I el disc es diu Pi Drive, això és la Raspberry Pi, diuen Pi Drive, és a dir, el disc per la Pi.
Per la Pi. I el disc quina capacitat té?
Té 314 gigabytes. I si algú s'hi fixa, és 3,14, que és el valor de Pi.
Ah, molt bé. Han estat bé aquí, eh?
Aquí han estat molt bé. I aquí, bé, és igual, si no voleu posar-li aquesta, aquí li podeu posar un disc de 2 terabytes.
Val,
aquí
clar.
Li podeu posar
dir, això podem...
tota la música del món i part de l'estranger.
I també tenim el lloc on posar la targeta.
Sí,
el que passa que la targeta tens un límit.
256 gigabytes. A la que poseu una mica de pel·lícules amb alta definició, us quedarà
això és,
curt.
Sí, però bueno, que també sàpiguen que
sí,
sense
també,
un disc a part poden
només
funcionar.
Amb això ja poden funcionar. També serveix per fer el vostre propi NAS. Uns dies vam parlar del NAS. Doncs amb una Raspberry Pi i amb un o dos discos durs,
sí.
Li podem fer el nostre propi NAS. Hi ha sistemes operatius per la Raspberry Pi, també us deixo tot el link aquí, que amb el... Clar, si li posem un sol disc dur,
Sí. No
tindrem una de les coses que parlava dels NAS, que era sensible o era capaç de funcionar encara que fallés algun dels discs durs.
D'acord, sí.
Si n'hi posem dos, ja hi ha un sistema que explico com fer-ho perquè d'un disc es copiï l'altre i sempre tinguem còpies de tot el que tenim en el primer disc. Clar, només tenim la meitat de capacitat, perquè el 50% el tenim per fer còpies.
Clar.
Però estem molt segurs que la informació que tenim al NAS de casa nostra...
Llavors ja n'hauríem de connectar dos, però?
Hauríem de connectar com a mínim dos discs durs.
Bueno.
I deixo pel final el projecte estrella.
Quin és el projecte?
Perquè el projecte estrella, si el feu...
Però no era el Mirall, el projecte estrella. Pensava que era el Mirall.
El Mirall és el projecte més famós.
El més popular.
Més popular. Però el projecte estrella, que si el feu, tots els vostres amics parlaran de vosaltres.
A veure.
Però puc prometre-vos que parlaran de vosaltres, i molt.
Per bé, no? Suposo. Espero que per bé.
Per bé, perquè podreu presumir de fer amb una Raspberry Pi un telèfon.
Un telèfon mòbil.
Un telèfon mòbil. Aquí us deixo totes les peces i dos models diferents de telèfon.
Les fotos són increïbles, eh?
Poden, amb el telèfon mòbil, clar, li haureu de posar una SIM, li haureu de posar una targeta d'alguna companyia. Amb el telèfon mòbil podreu parlar i fins i tot té mans lliures. Parlar, emetre trucades, rebre trucades...
I mans lliures? I com,
lliures,
com ho figurem amb mans lliures?
Té un petit altaveu i veureu a la foto que... Li posem una pantalla molt petitona, d'aquesta mateixa mida, una pantalla tàctil a sobre, que és on surten els números, on hem d'apretar els números que volem fer la trucada,
sí.
I endavant.
Ens faltaria internet, no, però?
Espera't, no. Hem parlat d'un telèfon, no un smartphone. Perquè el segon projecte, que és una mica més sofisticat,
sí.
És el mateix telèfon, però ja pots enviar SMS.
I ja pots escriure i tot.
Clar, el segon pas és que per enviar SMS ja necessites un teclat. Clar. Allà al mig, un teclat virtual, però ja necessites... És un pas més i és una mica més sofisticat. Però clar, amb aquest ja podeu enviar SMS. No hi ha internet per allà al mig.
No
us penseu que amb això podem fer un iPhone. Però el fet de que en una d'aquestes nits d'estiu que tens a tots els amics convidats i treus el teu telèfon acabat de fabricar. I... És d'aquesta mida, no té més.
I al·lucinen.
I vaja, ets el rei del mambo i el rei de la nit.
El rei del... Perfecte. Crec que és una joguina fantàstica per l'informàtic, no? Els informàtics
no,
és una joguina fantàstica.
No, això és per qualsevol que tingui ganes d'entretenir-se. Hi ha una... Els de Raspberry mateixos publiquen una revista que es diu Raspberry, MacPi, que us podeu subscriure, em sembla que val 20 i tants... Ara no tinc el preu aquí. No sé el preu de la subscripció, però són 20 i pocs euros a l'any. Són, si la voleu tenir en paper, perquè podeu anar a la web... online i teniu el contingut de la revista sense necessitat de subscriure's. Però, si us subscriviu, us regalen una Raspberry Pi 0.
Ah, sí, el primer model?
No, és molt recent, però és la mínima expressió d'ordinador.
És a dir, és més senzill que això, encara.
És més senzill que això. Si la voleu comprar, està a la venda.
Ah, sí?
És un ordinador... Si voleu comprar un model Raspberry Pi 0, val 5 euros.
5 euros.
Per això us la regalen si us subscriviu a la revista.
Bueno.
I allà, aquesta revista que porten... Al juny portaven, havien tret el número 46. I estan tots a la web. O sigui, podeu anar remenant idees,
tots
idees,
els que han publicat idees, des de
idees, idees, i allà...
Perfecte.
Vaja, si amb totes les que us he explicat encara us ha sobrat temps, podeu anar a la web de Raspberry...
I agafar més idees.
MacPi, i agafar moltes més idees.
Bueno,
I, crec cada, que ho... I cada dia anar llegint. 100 pàgines us dona per molta...
Crec que ho provaré aquest estiu. Començaré per modo fàcil, eh? Començaré per algun projecte fàcil, però és una bona idea per passar l'estona. Perfecte.
Pots agafar, no sé, aquí pots muntar-te... Hi ha un que et munta un despertador. Aquest no l'he explicat, però et pots muntar un despertador i amb el despertador, en lloc de despertar-te amb un... et posa una llista de reproducció de l'Spotify.
Fantàstica, fantàstica. Sí, sí que dóna gust despertar-se.
Clar, com que està connectat a internet, aquí el que et desperta amb música de l'Spotify que tu has creat.
Perfecte.
No la música, sinó la llista.
La llista. Molt bé. Així passarem l'estiu, doncs.
Així passareu l'estiu. Espero que us ho passeu molt bé. I... Ara, suareu.
Això sí, però és el que toca l'estiu.
I la calor. Aire condicionat. Sempre teniu l'excusa per estar sota l'aire condicionat.
Perfecte. Molt bé, Joan. Doncs bona temporada. Ens veiem...
Ens veiem a la temporada.
La temporada que ve. Perfecte.
Vinga.
Vagi bé l'estiu.
Que tingueu molt bones vacances tots.
Adéu. El crepuscle dels traïdors, a la nit dels impostors, és on mena aquest camí que jo no vaig escollir.